I aquí tenim a Arcadi Oliveres, com cada setmana. Què tal, Arcadi?
Sí, bona nit i bona hora.
Arcadi Oliveres, que quan ha arribat acaba de trobar-se amb Pere Portavella i una altra vegada, perquè sembla que ja es van veure.
Efectivament, ahir ens vàrem trobar...
Motiu d'un homenatge a Agustí de Sever.
Un personatge que els que tenim una certa edat recordarem, els més joves potser no, un personatge imprescindible en la vida política i social del país, un advocat, però no només un advocat, un home de seny, un lluitador antifranquista, un dels promotors de l'Assemblea de Catalunya, un assessor i de totes les causes perdudes, una persona que va promoure també aspectes nous de servei sanitari i de servei psiquiàtric, una persona que, com els mateixos homenatjants van dir, era de caràcter polièdric i que val la pena recordar. Va morir, com tota la vida havia viscut, amb molta modèstia, ho va fer a mig estiu per no molestar gaire la gent, en els seus brillants i lúcids 89 anys, i ahir doncs, hi va haver una reunió, unes 200 i pico de persones, recordant una mica la seva figura i sobretot la seva tasca. Mm. Un dels que li va fer va ser en Pere Portavella, que va parlar d'aquest aspecte d'Assemblea de Catalunya.
Agustí de Samira també es va ser nomenat doctor honoris causa ara fa 3 o 4 anys aquí a la Politècnica.
Recordo, sí, efectivament.
Recordo un acte que hi era ell, hi havia la Maria Salvo i hi havia el Gregor López Raimundo.
Exactament, i encara la Maria Salvo era hi present en l'acte d'homenatge. En Gregori, suposo que tot i que es va doncs, excusar a través d'això, ja també resulta més difícil assistir-hi, però hi era mentalment present, són tres figures entranyables.
Que passaran una mica, no diré desapercebudes, perquè sempre hi haurà algú que les recordarà, però que no formen part de l'espectacle de la història ni dels mitjans de comunicació. Vull dir que els tenim una mica així apartadets.
Sí, però no ho sé si ara diré una frase més que sovintejada, però la història acostuma a posar les persones en els seus llocs. Mm. I, per tant, tinc la impressió que d'aquí un temps, quan s'escrigui de debò la història real del país, sortiran en el lloc que es mereixen, que és molt i molt important.
Avui també hi ha un comentari al diari El Periòdico de Josep Arnau sobre el llibre del Francesc Casares, Les memòries d'un advocat laboralista, que són molt grans, però que demostren que efectivament la resistència es feia moltes vegades en aquests petits llocs, amb un advocat laboralista defensant a un treballador d'una empresa determinada.
Mira, l'any 1969, i permetem aquesta petita expansió personal, el Tribunal d'Ordre Públic em volia condemnar un any de presó per organitzar reunions clandestines a la universitat. Era un tema, si tu vols, menor, però que havia de passar pel top, que no deixava de ser un tribunal relativament perillós, que té la seva continuïtat amb una institució que és l'Audiència Nacional, tot sigui dit. En aquell moment vaig tenir la sort de tenir com a defensor l'advocat Francesc Casares, que va doncs, traslladar-se a Madrid amb mi, va aconseguir l'absolució dels tres companys que havíem estat acusats, i fins i tot volia ni tan sols cobrar les seves actuacions brillants, per altra banda, com a advocat, una figura també entranyable, afortunadament viva, esperant que per molts anys, i reproduir a les seves memòries aquesta història que tots hem de conèixer.
Anem molt lluny d'aquí, anem a Tailàndia, per exemple. A Tailàndia hi ha hagut un cop d'estat d'aquests que es diuen amb el vistiplau de Palau. El rei es diu Bomubol, Bomibol, o alguna cosa així, i els colpistes de Tailàndia han dit, saben què, qualsevol activitat política ara queda prohibida. Hem vist aquesta imatge, no sabem si espontània o inspirada per la fotografia, de ciutadans que s'acosten als tancs i donen flors als soldats, però el fet és que alguns diuen allò no podia aguantar, el primer ministre era una persona corrupta que ja no tornarà, per cert, altres diuen, home, la història de Tailàndia, com de tants altres llocs, sempre ha estat condicionada pel poder militar.
Mira, jo no sé com era el primer ministre, no el conec, he començat a llegir aquests dies cosa seva, però el que t'asseguro és que el rei Bomibol no és de fiar. Entre altres raons, perquè dels pocs visitants assidus que tenia el general Franco com a cap d'estat. El general Franco no rebia mai caps d'estat, entre les coses, perquè no el venien a visitar. Doncs un del que solia venir a veure era el rei Bomibol, en aquell temps bastant més jovenet, acompanyat de la seva senyora, relativament guapeta a l'època, que es deia la reina Siriquit. Però
sí,
això ja demostra una mica doncs, de quin personatge es tracta. Jo penso que que aquí tan perillós és un bàndol com l'altre, tant el bàndol del primer ministre, que sembla que tenia unes polítiques socials de caràcter demagògic, però que per altra banda era molt dictatorial i que a més es volia imposar de males maneres a la minoria musulmana aquí en el sud de l'illa, com l'exèrcit, que ara diu que ho vol pacificar tot, de moment no deixa fer res, com acostuma a passar quan hi ha un cop d'estat, i que compta amb el recolzament d'aquest rei més aviat estrany, en el qual, tot sigui dit, se li va retre grans homenatges ara fa pocs mesos, arrel del 60è aniversari de la seva entronització, festa en la qual penso que va acudir, si no el rei, almenys la reina d'Espanya, si no n'estic mal informat.
A més que la reina Siriquita aquesta és una habitual de Lola, eh?
Sí, per això, vull dir que són personatges, jo penso que aquí, com tantes altres vegades, quan hi ha una lluita entre tots aquests poders, els que acaben patint són els del poble, els del poble que pateixen misèria, a Tailàndia tot i el creixement de misèria n'hi ha molta, de prostitució n'hi ha molta, com tots nosaltres sabem, de tràfic de drogues n'hi ha extraordinàriament molt, i per altra banda també hi ha minories que estan oprimides, com aquesta minoria musulmana, de manera que el panorama és molt complex, s'hauria de conèixer en profunditat, i les arrels no venen d'aquí, tots recordarem doncs, la famosa guerra d'Indochina, que ja estava una mica en l'origen, en aquell moment de la independència d'aquests països, recordem el paper més que ridícul que va fer Tailàndia durant la guerra del Vietnam, donant un suport incondicional en els Estats Units, això també n'és responsable el rei de Bumibol famós, per tant, a mi no mereix aquest personatge cap tipus de confiança, sense que el primer ministre sigui de l'altre dijous, que tampoc ho crec.
Apel·lo ara a la teva capacitat de síntesi perquè em diguis en res, mig minutet, què tal això de Benet XVI demanant perdó tantes i tantes vegades?
Bé, que l'Església demani perdó és una cosa que hauria fet tota la vida, per tant no em sembla pas malament. I el que és cert és que el discurs, que hauria de tenir parts interessants, no l'he llegit tot, però sí alguns trossos, i penso que intel·lectualment era un bon discurs, va cometre el greu error d'intentar condemnar una cosa que és condemnable, que és la relació entre religió i violència, però va escollir un mal exemple, perquè d'exemples de violència vinculada a la religió no cal anar fora a buscar-los, el cristianisme en té extraordinàriament molts i els podia haver buscat a casa. Penso que aquest va ser l'error del discurs, no la condemna de la relació entre fe i violència, no tampoc el discurs sobre fe i raó que va fer, però sí aquest mal exemple. Per tant, excuses siguin benvingudes i si d'això en surt un diàleg interreligiós, millor que millor.